Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Són les 10 i 6 minuts del matí i seguim en dansa, el Penedès en xarxa. Aquest cap de setmana torna el programa Obrim Vilafranca. Aquesta serà la tercera edició i la primera marcada per les mesures que imposa la Covid-19. Us expliquem com anirà tot parlant amb la regidora de promoció turística de l'Ajuntament de Vilafranca, Dolors Rius. Molt bon dia.
Bon dia.
El Obrim Vilafranca engega aquesta tercera edició aquest cap de setmana, però com deia, és una edició especial, diferent. Tot i així, il·lusió i ganes que la gent descobreixi aquestes cases tan especials de la capital de l'Alt Penedès.
Exacte. Sí que és una edició especial perquè doncs, tot el que ens envolta és diferent i és especial i estem en aquesta espècie de nova normalitat i totes aquestes coses que diem, però sí que podem dir que l'Obrim Vilafranca no variarà massa de com ho havien fet les altres edicions, perquè el format s'assembla bastant doncs, a com havíem treballat fins ara. Sí que hem de dir que treballem amb totes les mesures aprovades pel Comitè Tècnic del Pla Procicat, que extremarem doncs, totes les mesures de seguretat i que també volem dir que moltes vegades consumir cultura, com pot ser doncs, en aquesta edició de l'Obrim Vilafranca, està només segur que qualsevol altra activitat que fem doncs, amb la nostra vida normal, com anar al mercat, anar a un restaurant, o etcètera, etcètera. No? Vull dir que hi ha tota la seguretat. A totes les entrades de les cases hi haurà doncs, gel per desinfectar-se, es mantindran les distàncies, es portarà mascareta, entre una visita i una altra es netejaran els espais que faci falta netejar i que doncs, hi ha aquesta inscripció prèvia que doncs, fa control dels grups que visitaran cada casa, no més de 10 persones cada vegada. Vull dir que ja ho havíem fet una mica això, el que no fèiem les altres edicions doncs, era les neteges i les mascaretes, això doncs, és la quotidiana, o sigui, el que ara és normal doncs, també està en aquesta edició d'Obrim Vilafranca. Per tant, en quant a la seguretat, pot estar tothom tranquil que fem totes les mesures de Procicat se segueixen i que a la vegada doncs, és fàcil de fer. Vull dir, no ha de portar molta dificultat fer una visita amb totes les garanties.
La regidora ens ha tranquil·litzat en aquest sentit i ara ve la pregunta del milió, perquè les reserves es podien fer des de divendres passat. Queden moltes places?
Queda un 7%.
No encara?
No en queden gaires. Sempre és una experiència, és un producte turístic que deixi'ns una mica, oi? Però vull dir, és una experiència, una fita. Ara hi ha Vilafranca que quasi doncs, forma part de la tradició, que ha tingut molt d'èxit des del primer dia i s'hi vam obrir divendres i queden algunes places. Per exemple, sé que l'Analògica, que per cert s'hi fa una representació teatral aquest any, doncs encara queden algunes places, hi ha entre un 7-8% per omplir encara. També dic que no refiïn els vilafranquins que ho vulguin visitar de les anul·lacions, perquè crec que l'any passat n'hi van haver dues només, i la gent té molt d'interès, i com que sabem que doncs, va molt buscat, doncs, la gent que s'apunta realment després es presenta a la cita. I això, dic, n'en queden algunes, sabia que l'Analògica, i també els dic doncs, que hi ha aquesta representació teatral a l'Analògica doncs, que potser fa l'espai més atractiu, i aquest en quedaven algunes.
És un plus. Podeu fer la vostra reserva prèvia al web www.turismevilafranca.com.
Exacte.
Dolors Rius parlava dels vilafranquins, i inicialment aquest Obrim Vilafranca estava pensat per mostrar aquest patrimoni cultural de la vila a gent d'arreu. Clar, això amb la Covid ha quedat modificat.
Ens anem adaptant a la nova normalitat i estem treballant doncs, per un espai d'acció més petitet. Ja està bé, aquest any ha de ser així, ens adaptem i ho fem com cal. Després, si tot va bé a partir de quan es pugui, doncs tornarem a treballar per mostrar el nostre patrimoni més enllà doncs, de Vilafranca i del Penedès. Ens adaptem, ja està bé, som els vilafranquins, també ens fa il·lusió. Sempre jo penso que hem de ser els primers coneixedors del nostre patrimoni doncs, per poder-ne fer difusió. Hem de ser grans coneixedors del que tenim a Vilafranca i del que tenim al nostre entorn, i aquí ja ens n'aniríem a la vinya, als vins i coneixedors, i el que això, si et coneixes, també estimes el territori i també fas que siguis, doncs, un bon prescriptor per les persones que puguin venir de fora. Doncs ara, aquest any ens apliquem els vilafranquins a conèixer la nostra cultura una mica.
Fer promoció turística en temps de Covid-19 és més complicat.
Sí, és més complicat, però des de Turisme de Vilafranca, de la Diputació i de la Generalitat s'ha treballat molt ràpidament en fer una readaptació. Hem fet turisme local, ens hem promocionat doncs, pels nostres veïns més propers, per això, per ensenyar-los el que tenim i perquè en puguin gaudir. Nosaltres estem en una zona privilegiada, ja ho vam dir al principi del mes d'abril i de maig, tenim el que la gent necessita i buscava en aquests moments de Covid, que és espais naturals fantàstics, cases rurals, naturalesa, salut, tenim aquest teixit de les vinyes, que a més hi ha experiència, hi ha les collites, hi ha les visites als cellers, totes aquestes coses, com que es poden fer amb molta seguretat, que no són d'aglomeració cap ni una d'elles, doncs ha sigut un bon moment per promocionar-ho i així ho han fet. I si no vaig errada, sé que les cases rurals de Vilafranca i del Penedès, els establiments turístics, han tingut una bona afluència aquest estiu, dintre doncs, de les mesures, la tranquil·litat i els números controlats de les persones que ens han visitat. Jo crec que som una bona destinació propera a Barcelona i a Tarragona, i si m'apures doncs, a Saragossa, per exemple, a altres comunitats, per ser visitades amb garanties i amb l'eslou que està tan de moda, i és aquesta oportunitat per nosaltres mostrar-nos al món que tenim al voltant de Vilafranca, al voltant de Barcelona, unes bones zones d'interès per visitar.
Amb aquesta readaptació, ha resistit bé el sector turístic?
El sector turístic està molt tocat, i ha sigut molt fort el que ha passat de rebre 80 milions de visitants. El que ens ha passat doncs, és ens haurem d'esforçar moltíssim per anar subsistint. El que sí que vull dir que hi ha, dintre del sector turístic, hi ha alguns cases rurals, algunes zones, per exemple, el Delta de l'Ebre els hi ha funcionat molt bé, el Pirineu els hi ha funcionat molt bé. Nosaltres no ens ha anat malament. Tampoc érem una zona top de turisme d'estiu. Potser per això doncs, no hem rebut tant, però la restauració ha patit moltíssim. Vull dir que ha sigut un any nefast, que esperem, que amb sort alguns han estat al 50%, exceptuant, ja dic, punts extraordinaris, com ha sigut el Delta i el Pirineu, i esperem doncs, que la medicina avanci i que per l'any que ve tinguem una altra forma de poder viatjar, perquè sabem que vivim molt del turisme, per nosaltres és molt important que torni a funcionar i torni a arrencar. Potser sí que s'ha de fer aquella reflexió que tothom diu que volem un altre tipus de turisme. Jo crec que el Penedès treballàvem en aquesta línia i anem ben encarats, i esperem doncs, que tot això ens serveixi per fer una reflexió, però necessitem doncs, poder obrir-nos i que ens vingui a visitar moltíssima gent.
Per tant, aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, obrim Vilafranca per vilafranquins i penedesencs.
Exacte.
Bàsicament.
Sí. Algun barceloní també podria venir. Vull dir que són benvinguts, oi? Però sí. I d'això tindrem 16 cases, 16 edificis oberts. Aquest any en tenim un de nou, que és la Casa Clascara, al carrer de la Font, que es podrà mostrar, i suposo, jo crec que cada any podrem anar fent noves incorporacions. La novetat també d'aquest any és que ho fem el dissabte a la tarda i el diumenge al dematí. Ho compartim en dos dies. El dissabte a la tarda és des de les 5 fins a les 9 i el diumenge de les 10 a les 2. Són visites lliures, algunes són lliures ininterrompudes, com pot ser la Basílica de Santa Maria i algunes altres que hi ha doncs, que no cal fer reserva prèvia, i les de les cases doncs, ja sabem que s'ha de fer reserva. Es fa una parada entre visita i visita, per allò que dèiem, doncs, per sanejar o que calgui fer, i després doncs, seguim. I també voldria explicar que per mesures de seguretat, no, algunes cases l'any passat feien una degustació a l'acabar la visita, i aquest any doncs, no es podrà fer, però el que ni passaran tantes coses dintre les cases com passaven, però el que sí que han fet doncs, és un seguit d'activitats paral·leles. El diumenge dia 27 a la capella de Sant Joan, al claustre dels Trinitaris i a la Casa Miró. A la capella de Sant Joan hi haurà música tot el dematí, a les 10, a les 11, a les 12 i a la 1, a càrrec de l'Escola de Música de Vilafranca, que ha adaptat peces especialment doncs, per aquesta edició. També he de dir que Hi ha espectacles de teatre amb la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la GATAP. També ens ha agradat treballar amb gent del territori, que també doncs, el món de la cultura no ha sigut un any per llançar coets, que poguéssim dir, doncs, també ens interessa poder promocionar. I aquest grup de teatre també hem fet peces especials doncs, per adaptades i que faran les representacions en el claustre dels Trinitaris, i tindrem el Gimdans. Tindrem els Gidams, que també ens fan peces noves. I el teatre el tindrem a Casa Miró, que agraeixo ara mateix doncs, a la família Miró, que ens ha obert la casa i el seu jardí per fer aquestes dues representacions, que una és un sketch modernista i l'altra un de medieval, que doncs, també està fet expressament doncs, per aquest dia.
I no cal reserva per a aquestes activitats complementàries?
No, aquestes activitats complementàries s'ha de ser allà a l'hora, i si no pots entrar, per exemple, a les 10, podràs entrar a 10:45. Una mica s'adaptarà, doncs, et pots apuntar a una hora o una altra. Segons vas arribant, doncs es anirà fent. No?
Ens deia la regidora que en aquesta tercera edició de l'Obrim Vilafranca s'incorpora una casa nova. Fem una mica el tafaner i expliquem quines són les cases, aquestes cases que acostumen a estar tancades i que justament aquest cap de setmana s'obren, que es podran descobrir.
Tenim Cal Poses, que és a la plaça de l'Oli, que el senyor Requesens potser és més coneguda per aquest nom, que és una casa espectacular, molt bonica. Totes elles estan molt ben conservades perquè tenen aquesta característica de que s'hi viu, i en algunes d'elles els propietaris doncs, també ens acompanyen a la visita. La casa Clascar, que és aquesta del carrer de la Font, que dic que aquest any s'obre. Casa Macià, costat de l'Ajuntament. El Consell Regulador de la DO, que és la casa Salvador i Collazo. El Palau Baltà, de tots coneguts, és quasi agrada molt poder anar a veure el Palau Baltà.
És la joia de la corona,
una
no?
Una mica sí, fa molta, molta gràcia, doncs, té molt d'interès per tothom anar-la a veure. El Figuerot, que és la casa Joan Via i Reventós, que també té la seva història, perquè havia tingut celler, una casa també doncs, que té molt d'interès i molta història. L'Ajuntament de Vilafranca, que sempre és interessant de veure, perquè vas descobrint, el primer any vaig fer la visita amb guiada i jo hi he entrat moltíssimes vegades i he estat moltíssim, i vas descobrint nous racons doncs, que també tenen el seu interès, i les pintures també té el seu interès. A l'Agrícol, que com us he recordat, tenen aquest any hi haurà una representació teatral, i els magatzems Torre i Vendrell d'Alfons XIII, que és a Cal Torres, que són uns magatzems que també tenen molt d'interès, que tenen la seva història i la seva antiguitat amb tot el que representa i ha representat per Vilafranca doncs, el carrer del Comerç, que mica en mica doncs, també serà un punt de Vilafranca que es anirà doncs, reincorporant com havia sigut antigament a la vida de la vila.
I a les antípodes dels magatzems del Torres, al carrer Comerç, els magatzems Jan Mori s'incorporen també?
Segurament sí, també seran els magatzems Mori, com altres doncs, dintre del món del vi, que doncs, per Vilafranca té tanta importància aquest món del vi, i que cada vegada doncs, hi hauria d'haver més difusió de tot el món nostre, dels cellers i de la història des de fa molts segles de la importància que ha tingut el vi per Vilafranca.
Ho ha dit de passada la regidora, però és un petit luxe, i és que en algunes d'aquestes cases, qui mostra la casa i parla de la història de la família és algú de la família.
Exactament, la majoria estan habitades, per això doncs, no són cases que habitualment es puguin visitar. Els agraïm moltíssim als seus propietaris que ens deixin entrar a casa seva en el seu dia a dia, i molts d'ells que tinguin l'amabilitat d'acompanyar-nos doncs, i explicar-nos com han arribat aquestes cases fins al dia d'avui, mantenint doncs, totes les característiques tan interessants com tenen. Tenen una conservació que és d'agrair doncs, a aquests propietaris que la vagin mantenint i que conservin doncs, aquest patrimoni tan interessant per tots nosaltres, que ens explica la vida i el passat de Vilafranca. Aquesta experiència turística o cultural, perquè és molt, molt barrejat, de l'Obrim Vilafranca va venir arrel de quan ens van donar la marca turística de capitals en caràcter. Vilafranca, entrem dintre d'un grup de ciutats que dius... No, ciutats en caràcter, exactament. I de les coses doncs, que ens feien, ens van ajudar a tenir aquesta marca turística, doncs va ser aquest patrimoni que tenim arquitectònic i d'edificis i de rica vida cultural i interessant de Vilafranca. I per això els dic, és molt d'agrair, i és molt d'agrair doncs, aquesta generositat d'ensenyar-nos casa seva, que això en tothom doncs, tampoc no ve massa de gust que se'ls ompli la casa de gent. Doncs molt agraïts a tots els propietaris, i ja dic, moltes vegades doncs, ens acompanyen i ens expliquen doncs, les històries viscudes en aquestes cases.
Hi ha moltes d'aquestes cases que participen a l'Obrim Vilafranca des de la primera edició, i en alguns casos aquestes cases estan tancades, la família ja no resideix aquí, per tant, per tercera vegada tornaran expressament a ensenyar casa seva.
Sí, sí.
Penso en la Casa Macià, que vaig tenir l'oportunitat a la segona edició.
I la Casa Macià, concretament, està bastants dies oberta a Vilafranca, doncs perquè els seus propietaris hi viuen bastant i venen a passar llargues estades cada vegada més. És una casa que té una entrada espectacular, que a més ens ajuda molt a millorar o a fer bonica la plaça de la Vila de Vilafranca. Ens ajuda doncs, a donar caràcter a la plaça de la Vila. Té un jardí a darrere que és molt bonic, amb una aigua, amb una font d'aigua, és una casa molt ben conservada, molt ben decorada, amb molt d'interès a dintre, i a més, les persones que hi han viscut també tenen molt d'interès cultural i molt d'interès pel món de la música, vull dir que té una rica vida cultural que també és interessant doncs, de conèixer, a part i independentment doncs, de la casa. Precisament allà, els primers anys, amb un piano que hi ha molt maco i molt bo, doncs es havien fet alguns concerts de piano mentre es feien doncs, les primeres visites, per l'interès que ha tingut aquesta família sempre i el lligam amb el món de la música.
Un dels objectius d'aquesta activitat paral·lela de diumenge i de tornar a engegar, malgrat la situació, l'Obrim Vilafranca, és dinamitzar l'activitat comercial.
Una mica també vam pensar... Tots els regidors i els equips de l'Ajuntament, des del mes de març, una de les coses que ens ha preocupat molt doncs, ha sigut aquesta reactivació i el patiment de les persones de Vilafranca i dels seus comerços, de la seva indústria, de la restauració. I el nostre interès màxim ha sigut a veure com podem ajudar des de l'Ajuntament a reactivar, a moure aquesta economia, i s'han fet moltes accions. Des del primer dia doncs, es va generar un consell on participaven tots els sectors de Vilafranca, i es va fer doncs, com una pluja d'idees per ajudar a reactivar o per ajudar doncs, a amortiguar els efectes de la Covid. Entre de moltíssimes coses que s'ha fet, per exemple, s'han fet els vilafrancs, s'ha fet un marketplace, s'està treballant amb tot un seguit d'activitats doncs, per poder moltíssimes doncs, ajudar a l'activitat econòmica, també a les terrasses dels bars. S'ha fet una excepció tributària de les terrasses dels pagaments, s'han deixat ampliar... no es vol ajudar, és la nostra funció, s'ha de treballar perquè l'economia doncs, funcioni. I una de les coses, una petita aportació, doncs nosaltres des de turisme també ens va semblar que en lloc de concentrar tota l'activitat el diumenge, si la partíem entre el dissabte a la tarda, que a vegades el dissabte a la tarda és un moment que decau una mica doncs, el comerç a Vilafranca, ara no tant, perquè la gent tampoc no marxa tant, però abans semblava un dia de fugida, doncs tenir aquesta activitat, que hi ha unes quantes persones que tombin, també es pot anar a passejar, es pot aprofitar per anar a comprar, i jo dic, tenim els bars de Vilafranca Baravins, que ofereixen doncs, els vins de la denominació d'origen Penedès i unes tapes, i es pot fer un via copes amb una copa amb maca i tal com cal, doncs per què no? Podem anar a fer un tomb, es pot anar a comprar, a visitar una casa, i a la tarda i després al sortir doncs, anar a prendre un vi en qualsevol d'aquests bars i restaurants al bar a vi. És un plan que es diu ara, és un plan per dissabte a la tarda, que pot ser complert, que és la satisfacció cultural per l'esperit, sí, una mica ho complim tot, pots anar a comprar, pots anar a prendre un vi, i a més et pots cultivar. Quin plan millor, no?, que aquest.
Un pla fantàstic per aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, torna aquesta tercera edició de l'Obrim Vilafranca i encara queda aquest tant per cent petit, però hi ha d'entrades, de reserves disponibles que podeu fer al web www.turismevilafranca.com. Dolors Rius, regidora de Promoció Turística, gràcies per presentar-nos aquesta nova edició de l'Obrim Vilafranca, que ens permet tafanejar aquestes cases patrimonials i senyorials. I ens retrobem aviat amb alguna altra proposta turística sobre la taula.
Aviat, molt bé. Us esperem doncs, tots dissabte i diumenge amb l'Obrim Vilafranca. Moltes gràcies.
Bon dia, ara són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
En les notícies del Penedès en xarxa recollim algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Les DEO catalanes preveuen que es perdi un terç de la collita de raïm a tot Catalunya a causa del míldiu. Ens ho explica Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. Les 11 denominacions d'origen vitivinícoles catalanes s'han reunit per fer balanç de com està anant la campanya de la verema greument afectada per la plaga del míldiu. A falta de les dades definitives, creuen que a nivell general es pot perdre un terç de la collita, tot i que constaten que la qualitat del raïm no s'ha vist afectada. I és que s'estima que la reducció global de la verema 2020 respecte a l'any passat podria situar-se en torn del 30 o 35%, tot i que en algunes zones i varietats concretes la reducció podria superar el 50%. Les denominacions d'origen també han considerat que està sent un any molt difícil per la Covid-19 amb importants pèrdues econòmiques i per plantar cara a la crisi han engegat una campanya promocional conjunta i també s'ha creat la primera edició de la Setmana del Vi Català que se celebrarà del 9 al 15 de novembre.
Us expliquem ara que Moja s'afegeix als grups de carnaval del Penedès que suspenen la seva activitat pel 2021. Raimon de Cara, Canal 20 Ràdio, bon dia.
Bon dia. El grup de carnaval de Moja ha confirmat que suspèn la seva activitat i no realitzarà carrossa ni prepararà comparsa pel 2021. La decisió també comporta que no s'organitzi la rua de carnaval de Moja, un dels punts més concorreguts del tercer i darrer cap de setmana de rues de carnaval al Penedès aquests darrers anys. La junta del grup de carnaval assenyala que han pres la decisió per les persones que formen part de la carrossa i la multitud de gent que surt a veure'ls als carrers dels diferents pobles de la comarca. Han afegit que és una situació excepcional i esperen reprendre l'activitat un cop la pandèmia estigui més controlada i no estigui en perill la salut de les persones, amb l'ànim de reprendre-ho amb més ganes que mai.
I d'altra banda, estan obertes les inscripcions per als cursos d'anglès 2020-2021 a Sant Jaume dels Domenys. És una informació que ens acosta des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. Ja són obertes les inscripcions per als cursos d'anglès 2020-2021 a Sant Jaume dels Domenys, que començaran el mes d'octubre. Es faran diferents grups segons nivell per alumnes d'ESO, batxillerat i adults. També s'ofereixen grups de conversa. La metodologia emprada a l'aula serà un conjunt d'activitats de comprensió escrita, expressió i interacció oral i expressió, interacció escrita i la participació i interacció amb els companys mitjançant les eines donades. Les classes són d'una hora setmanal que es faran els dimarts, dimecres o dijous a conveni amb la mestra des de l'octubre fins al mes de juny. El preu és de 35 euros mensuals. Les persones interessades poden contactar personalment a la Casa de Cultura de dilluns a dijous de 4 a 2 quarts de 8 i els divendres de 4 a 2 quarts de 7 o per correu electrònic a cultura.stj@santjaumedelsdomenys.cat.
Acabem a Ràdio Vilafranca. Les Anxovetes tornen al Músic Veu amb el seu repertori de veneres i cançons de taverna. Ahir al vespre, en el marc del Festival Músic Veu, organitzat per la Fundació Pinae, el Fòrum Verge Balaguer va acollir un nou concert de les Anxovetes. Són un grup de veneres nascut l'estiu del 2013 a Girona, cantat íntegrament en femení. Ofereixen el repertori de veneres clàssic i tradicional maridat amb una guitarra i un contrabaix. La temporada passada ja van actuar al Músic Veu i enguany havien de repetir el mes d'abril. La Covid-19 els va obligar a ajornar el concert que es va reprogramar aquest diumenge. La Marta Pérez, la Tona Gafarot i la Montse Ferrer Moner estaven molt contentes perquè, tot i la pandèmia, havien fet bastants concerts. Cada any, amb la temporada d'estiu, s'acaben la major part de concerts d'havaneres, però aquest any, amb la reprogramació dels concerts, l'allargaran una mica més. A més, aquest proper 18 d'octubre estrenen el seu nou espectacle infantil d'havaneres a la Fira Mediterrània de Manresa.
Penedès en xarxa. Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès,
Canal 20 Ràdio. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Sé que la feina em vaig
Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol verdolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
A la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:15. L'extensió de l'ús del telèfon mòbil i la millora de les seves prestacions tècniques ha provocat que fer fotos sigui una activitat fàcil i a l'abast de tothom. Amb la voluntat d'oferir consells per poder captar millors imatges i treure tot el profit a les nostres càmeres i mòbils, cada mes tindrem la secció de fotografia al Penedès en un clic, que avui estrenem. Marxem fins a Canal 20, on el nostre company Raimon de Cara conversa amb els dos integrants de l'Associació Fotogràfica de Moja que conduiran la secció, l'Ignasi Pallissa i l'Ignasi Blanca.
Doncs així és, Sílvia, el Penedès en xarxa, estrenem una nova secció. El Penedès en un clic que ens fa referència al clic fotogràfic, tot i que podia també suggerir el clic informàtic, i en aquests darrers temps la fotografia també té molt a veure amb aplicacions informàtiques. En parlarem gràcies als nostres dos Ignasis, Ignasi Blanca i Ignasi Pallissa. Què tal? Molt bon dia.
Hola,
tots dos.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos són membres actius fundadors de l'AFM, l'Associació Fotogràfica de Moja, que desplega moltíssima activitat des de fa una bona colla d'anys, eh?
Sí, ja 8 anys, ja.
Sí, més o menys, no recordo exactament ara, perquè...
No, em sembla, 2011.
Sí. Bé, no tinc tanta memòria.
I en aquesta secció amb els Ignasis, Ignasi Blanca i Ignasi Pallissa, què és el que voleu fer? Què és el que ens voleu mostrar?
Bueno, doncs cada un dels programes dedicarem a un tema, no? I, bueno, anirem variant. En aquest cas, avui volíem dedicar-li al paisatge.
Tracta de donar consells, alguna referència concreta perquè aquells aficionats a la fotografia o aquells que comencen doncs puguin fer millors fotos.
Sí, de fet, a més, aquest tema és un tema potser més genèric perquè tothom vulgui o no fotos de paisatge quan va de viatge o això en fa. I potser per començar hem triat aquest tema que és més genèric i quasi tothom o tothom n'ha fet de paisatge.
Doncs comencem pel principi. Què hem de tenir en compte a l'hora d'aproximar-nos a una fotografia o les fotografies a... dels paisatges.
De fet, a veure, hi ha diferents tipus de paisatge. Potser no els anomenarem tots perquè dintre d'uns hi pot haver uns altres més variats, diguéssim, més específics. Però, per exemple, no sé, tenim paisatge natural, que seria per excel·lència d'on ve el nom de paisatge, diguéssim, que és quan, on predomina la natura i no hi ha intervingut la mà de l'home, diguéssim, rius o muntanyes, bàsicament natura, fauna, flora, i és el, tipus, el típic paisatge, no? El que ens agradaria trobar a tots, però això no passa avui en dia, no? Perquè tot arreu trobes carreteres, trobes fils d'electre, trobes coses fetes per la mà de l'home.
És un tipus de paisatge que cal tenir en compte, doncs, el tipus de paisatge després per veure com el captem, no?
Sí.
Sí, bueno, també tenim paisatge més urbà, no? Rural, urbà, que seria ja on ha intervingut la mà de l'home, no? I bueno, també, clar, aquí entra edificis, segurament, i escultures, monuments, altres elements que no és només natura, il·luminats artificialment. Clar, tot això ho hem de tenir en compte també a l'hora de fer la fotografia.
I en funció del moment també del dia, no?, en quan es fa la fotografia.
Sí, sí, això és, això ens influeix moltes coses, no?, ens influeix la llum, ens influeix... també ens influeix el clima, la direcció de la llum, moltes coses, sobretot el to de la llum. Si és una fotografia a primera hora del matí o última hora de la tarda, seria una posta de sol o seria la sortida del sol, no és la mateixa llum que hi ha a migdia. Canvia totalment el to d'aquesta llum.
Més coses a tenir en compte.
Bueno, bàsicament, una mica per parlar més d'aquest tema de la llum, doncs està bé, hi ha aplicacions que et diuen l'hora daurada, l'hora blava, no?, que són moments del dia una mica més idíl·lics en quant a il·luminació per poder fer fotografies. No només de paisatges, però sí que de paisatges, doncs això també ens influeix amb la posta de sol, no?, i aquesta hora daurada, que són moments previs a la posta de sol i una mica després, just després de posar-se, i ja quan s'amaga el sol, que comença l'hora blava i tal, són moments potser més idíl·lics de llum.
És, no? Quan més fotografies de paisatges es fan, perquè són els millors moments.
Bueno, no sé si quan més, però clar, sempre que també coincideix amb una, el que deia l'Ignasi, amb una posta de sol o moments d'il·luminació especials, no? Perquè a les 12 del migdia les ombres són molt dures i potser no ens interessa, tot i que paisatges naturals i això potser ens va bé tenir-ho tot il·luminat i ens agrada com queda, no? Però sí que, per exemple, en paisatges urbans, doncs una hora blava queda molt maca perquè es compensen molt les llums artificials amb la llum pròpia de que queda del dia, no? I que és un moment bastant, bastant maco, amb la llum blava, un paisatge urbà.
De fet, a veure, quan també és molt més cridaner un paisatge que veus al cel, aquest rogenc que hi ha normalment a la posta de sol, a la sortida de sol, tot i que també depenem molt del clima. El clima ens pot condicionar amb aquest aspecte, no? Perquè a la millor vas amb la idea tu de fer aquell paisatge aquell dia i resulta que està tot núvol i el sol ni el veus ni i la llum que hi ha, pues és plana, no hi ha llum, diguéssim. A veure, és un tipus de llum que serveix per altres coses, però per paisatge no massa. Vale, llavors sempre és més maco, pues, que et trobis la típica posta de sol, que aquell cel vermell, pues, et cridarà, de seguida et cridarà més l'atenció que una fotografia grisa, no? Això també, per això depèn de gustos, a un li pot agradar més un tipus o un altre, perquè sabem que ens crida més l'atenció sempre un cel taronja, un cel vermell o més, que tingui més color, no? Més contrast i...
Pot semblar una obvietat, però quan parlem de paisatge, de captar paisatges, estem parlant de captar grans espais, no detalls, o no?
No, també podem captar detalls. De fet, pots fer, dintre d'un mateix paisatge, pots treure diverses fotografies del mateix, no? Des del detall d'un arbre, amb un marge sota, o un rierol, o un caminet, fins a tot, o fins que... la possibilitat d'agafar tot el màxim possible i puguis veure pues, el màxim angle possible de foto, no? Això depèn, clar, depèn del que vulguis. Si vols centrar-ho més en un objecte en concret i apartar coses que a la millor et sobren en aquell moment, o encabir aquelles coses que a la millor també t'hi queden bé dintre aquest paisatge.
Mm-hmm. Per tant, hem de situar el paisatge natural urbà, aquests elements conceptuals, el moment del dia en què es vol captar aquesta fotografia, recomana aquesta hora daurada i l'hora blava, la meteorologia, i quan ens hi posem a fer la fotografia, l'aparell fotogràfic, que és el que va bé per una cosa o per l'altra, per una fotografia o l'altra, en funció del que es busca.
Bueno, sí, en funció del que es busca, doncs, clar, podem, evidentment necessitem una càmera, un mòbil, ara que els mòbils cada cop fan millors fotografies, no?, també, però la càmera normalment ens dona més opcions i nosaltres, doncs, som molt fans d'utilitzar càmera.
Vosaltres reivindiqueu la càmera clàssica, entre cometes, perquè evidentment s'han adaptat les clàssiques a
molt més digitals. Dona més possibilitats, però fem molta fotografia també amb mòbils.
De fet, jo hi va haver una temporada que sempre portava la càmera a sobre. Era una compacta d'aquestes avançades al començament, quan vaig passar de l'analògic al digital. I bé, després quan vaig tenir una càmera més gran era una mica incòmode portar-la sempre a sobre, no? I ja va quedar una mica de banda i, bueno, amb els mòbils de vegades sorties del pas però no era el mateix. A la pantalla del mòbil encara la veies mig bé, però si se t'ocorria descarregar-la amb un ordinador, llavors ja et feies creus de lo que sortia allà. I avui en dia, tot i que quan una foto de mòbil la descarregues a l'ordinador tampoc té la qualitat que tindríem una càmera, et treu més de situacions i el portes a sobre sempre, no? Dius, hòstia, no porto la càmera, però porto el mòbil, hòstia, quina posta de sol més xula, la faig. O quin bitxo que hi ha aquí, la faig. O bé, et dona més possibilitats a l'hora de portar-ho sobre i ja està, i no has d'anar carregant amb un equip feixuc, que sí que a l'hora d'anar a fer una foto pensada o d'anar a fer un viatge i ja vols que allò et quedi amb una qualitat, perquè després dius, mi, vull fer un quadro o no, o vull vendre. Hi ha molta gent que fan fotografia d'estoc i les comercialitzen després, clar, llavors ja has d'anar. Sí que també es venen fotografies de mòbil, perquè si són per mòbils o són per tablets o són per veure segons quin lloc, ja van bé. Però si després aquella foto l'has de posar en un anunci o l'has de posar on sigui, ha de tenir una mínima qualitat de resolució i de tot, i de colors i de tot.
Per tant, pel que diu ja l'Ignasi Pallissa, hem de tenir en compte a l'hora de triar l'equip necessari, doncs, l'ús final que tindrà aquella imatge captada, no? La seva resolució.
Sí, clar. No. A veure, ara que el 90% de l'ús que fem d'aquestes fotos és penjar-la a les xarxes, molt probablement amb un mòbil tenim més que suficient la majoria de gent, no? Però bueno, tot i així, doncs, si planifiques una foto amb aquella posta de sol aquell dia, o amb la lluna, o amb certes estrelles, o amb no sé què, doncs clar, intentes que tinguis el màxim de qualitat possible.
I a l'hora de triar càmera per fer paisatges o mòbil per fer paisatges, hi ha això, recomanació directa, concreta, que es pugui oferir?
No, totes les càmeres poden servir, no hi ha una càmera millor que una altra, és que això, sí que amb mòbils es nota més un mòbil de gamma més alta que un de gamma més baixa, però en càmeres, totes les càmeres que surten al mercat són aptes i són vàlides. Una altra cosa és ja els megapíxels que tingui, la resolució i tal, que això és variable, però qualitat òptica i qualitat de la càmera en si, totes són vàlides. Els objectius que venen segur que també serveixen, no? No hem entrat en tema objectius, però clar, també per fer paisatge, doncs depèn que vulguis, pues necessitaràs una focal, un altre, un tipus d'objectiu, més angular, menys. Si volem encabir més paisatge necessitarem més angular. Si volem centrar-nos més en una part del paisatge, una mica més de tele, no? Més zoom. I no hem comentat, però també hi ha amb filtres per fer llargues exposicions, tant de dia com de nit, amb trípode, no? Si fem una llarga exposició necessitem utilitzar un trípode perquè la càmera no es bellugui. Vale, llavors podem fer una llarga exposició, una cascada mateix, de dia, no? Un paisatge amb una cascada, i volem que aquella cascada no surti estàtica, sinó que surti amb l'aigua efecte seda, no?, que se li diu, que és l'aigua surt tot blanca, com moguda, val? I llavors la resta de l'escena està estàtica, però veus aquella aigua que dius, això quan fas una foto normal queda congelat i no es veu així, no? Llavors aquesta fotografia, doncs, necessites trípode, necessites uns filtres de densitat neutra per treure llum i poder disparar a una velocitat més lenta.
Això per això, captar aquestes fotografies de qualitat, perquè estem parlant amb dos fotògrafs aficionats, professionalment no sou fotògrafs, però sí que heu publicat treballs que han tingut el seu recorregut i la seva difusió i premiats, no? En tots dos casos.
Sí.
Ignasi Blanca és autor d'un llibre d'imatges de la Festa Major, instants de la Festa Major de Vilafranca, i l'Ignasi Pellissa ha guanyat molts premis i és autor de, vaja, imatges icòniques.
Del llibre d'Olèrdula, d'imatges també.
Exacte, també. Autor, precisament això, autor d'imatges icòniques del que és el municipi, en el cas d'Olèrdula, i de moltes altres localitzacions al Penedès. Per arribar a aquest punt que cal picar molta pedra, no? Suposo que és un dels aspectes que també hem de destacar a l'hora d'afrontar-nos a aquest món, és fer moltes fotografies.
Bueno, de fet, a veure, sí, n'has de fer moltes, o has de també no estudiar, però sí veure, conèixer tècniques, veure fotos d'altra gent, com les han fet, què pots millorar, què no pots millorar, quins elements li van bé a la foto, quins elements li sobren. A veure, amb això tenim ja una mica d'ull, però a veure, perfectes tampoc som, perquè això cada dia anem, com que no és una cosa que ens hi dediquem, que simplement és una afició, doncs tampoc és una cosa que siguem experts al 100%, però mirem de fer les coses el més bé que podem o que sabem en aquell moment, no?
Totes aquestes recomanacions són perfectament vàlides i recollides segurament de professionals de la fotografia que heu tingut l'oportunitat de tractar a través de l'activitat de la FM.
Sí.
He parlat de trípode, filtres, més coses, disparador.
Sí, el disparador és recomanable, de fet. Sobretot per quan fas una llarga exposició, perquè puguis disparar la càmera remotament o la puguis disparar amb cable, és igual, però perquè no se't va llogui la càmera a l'hora de disparar-la, no? Si la càmera, tu fas una foto que es fa clic i hi ha a una velocitat alta, quan tens molta llum no hi ha problema, però si vols fer el que comentava abans Ignasi, una cascada o un rierol que es vegi l'efecte seda, a part del filtre, segurament tiraràs una foto a una velocitat d'uns 30 segons la fotografia que tindrà l'obturador obert, més o menys, 20-30, depenent del filtre que posis, del diafragma que posis a la càmera, moltes coses depenen, vale? Llavors necessites un disparador, perquè si apretes només que apretis amb la càmera amb el dit, allò ja es belluga i sí que l'aigua la volem bellugada, la millor, o uns núvols els volem bellugats, que facin un efecte allò com si estiguessin difuminats, diguéssim, però la resta del paisatge el volem quiet. Llavors, si se'ns belluga la càmera, aquell paisatge també es belluga i la foto ja no és vàlida. Llavors necessitem el disparador, que ja n'hi ha de diversos tipus, no? Hi ha el que és remot, que pots disparar a distància, que molta gent el fa servir. Per exemple, la gent que van de viatge i volen sortir amb el paisatge de fons, en comptes de fer el típic selfie amb el mòbil així tirant el braç, doncs posen el trípode, posen la càmera i llavors amb un disparador que te'l pots amagar aquí a l'esquena, dispares i surts tu a la foto i surt el paisatge. Llavors va bé el remota, no et serveix el de cable. El de cable és per si estàs al costat de la càmera i tu estàs fent les fotos, no? Després també hi ha un tipus de disparadors que són, diguem, intervalòmetres, que sobretot serveixen per paisatge nocturn, que llavors pots fer les traces d'estrelles, que diuen star trails, que et surt, pots fer com tota la circunferència que dibuixen les estrelles amb la rotació de la Terra, o inclús la Via Làctea, o diferents tipus de fotografia nocturna. Llavors fa servir l'intervalòmetre, que el pots programar perquè faci diferents fotos a X temps i a X durada i a X espai entre una i l'altra.
L'intervalòmetre.
Sí. L'intervalòmetre, sí. Està dintre dels disparadors, això.
Dels disparadors, sí. Bueno, ara amb les càmeres modernes també amb el mòbil ja.
També hi és, connectes, incorporat.
Sí, bueno, connectes la càmera, ja tenen wifi, ja tenen bluetooth i pots, amb l'aplicació de la marca, doncs pots fer també disparar directament des de la càmera.
Més factors a tenir en compte a l'hora de captar un paisatge?
Bueno, jo volia puntualitzar una cosa abans del trípode. Amb el mòbil també es pot posar amb trípode, eh? Vull dir, pels que van sempre amb el mòbil a la butxaca, això, si has de fer una llarga exposició amb el mòbil, que també es pot, molts tenen el mode nocturno, molts tenen el mode pro, que llavors tu pots posar-li el temps que vols que duri la fotografia, també pots ficar-li un trípode amb un adaptador d'aquells del típic pal de selfie, que enganxes al mòbil i també fa servir el trípode perquè la foto no et surti moguda. De fet, quan fas una foto de llarga exposició amb el mòbil ja et diu sujeta bien el mòbil o la càmera, no? perquè també si es belluga allò surt com un xurro. De fet, a veure, el vaig estar provant el meu la setmana passada, que vam estar fent fotografies de llamps, i estava fent fotografies amb la càmera i amb el mòbil, a tots dos amb el trípode, i déu-n'hi-do el ben que van quedar per ser un mòbil, eh? No van quedar com a la càmera, però estaven passables per penjar a xarxes socials.
I a la recta final d'aquest primer espai del Penedès en un clic, això, si haguessin de resumir una recomanació bàsica a algú que vol fer una bona fotografia de paisatge, que és el que havien de transmetre?
Jo, per mi, planificar-la abans, perquè sense planificació doncs costa arribar allà i trobar el moment, no? Que aquella foto et surti com tu volies.
No improvisar, no?
Si improvises, pues, deixes més coses a l'aire i pot ser que no trobis el que busques.
De fet, hi ha vegades que no et toca més remei que improvisar, perquè t'ho trobes, no? Perquè vas de viatge o vas a algun lloc...
O les tempestes de llamps.
I no pots improvisar, i llavors no pots planificar igual que podries planificar una posta de sol, una sortida de lluna, o fotos més concretes, no? Amb una llum concreta del dia. Mm-hmm.
Per saber-ne més coses de tot això i més aspectes vinculats amb la fotografia, doncs qui ho desitgi pot, entre altres recursos, té a la seva disposició la vostra pàgina web.
Sí, bé, la nostra pàgina web és més presencial que una altra cosa. No és que tinguem allà informació per formar ningú, o sigui, nosaltres ens basem en les activitats presencials i no hi ha massa cosa, però sí, poden visitar la web i contactar amb nosaltres.
Doncs deixem amb aquest missatge Ignasi Pallissa. Ignasi Blanca, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta estrena, el primer programa del Penedès en un clic, el primer espai del Penedès en xarxa dedicat a la fotografia. Que vagi molt bé, fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies. Molt bé,
gràcies a vosaltres.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva